Hi hauran passat 4 anys des del mes de gener del 2013. David Cuesta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I allò semblava...
Allò semblava i sí, recordo que vaig tenir l'oportunitat de venir aquí a la ràdio a explicar-ho personalment, el projecte d'un grup de cinèfils sitgetans que amb la voluntat d'apropar un tipus de cinema que en aquell moment no arribava a Sitges, doncs vam iniciar un camí que de moment continuem en ell.
En un moment en què ja es deia i s'ha continuat dient, ai, el cinema... Ai, que estem cansades, ai, que tot costa molt. En un moment en què encara la digitalització no era un fet...
Correcte, nosaltres vam començar amb la màquina de 35 mil·límetres que hi havia en aquell moment al Cinema Parado i vam projectar diverses pel·lícules en aquest format.
Després va venir aquell coll d'ampolla, que va ser la digitalització, aquella campanya, farà ja 2 anys?
Allò ho vam aconseguir tirar endavant el novembre del 2015.
Del 2015?
Sí.
O sigui, un any i mig.
Sí.
Un any i mig, un any i poquet.
Sí.
Vaja, passa ràpid el temps, eh?
Molt.
Això està funcionant com pensàveu, David?
Sí, si no, no continuaríem. Nosaltres, com a entitat, ens vam constituir com a entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu de portar a terme un hobby d'un grup de gent que afortunadament ha funcionat bé, està funcionant bé, i això ens va permetre tirar endavant la programació en caps de setmana i digitalitzar la sala Prado, que era, com molt bé has dit, un coll d'ampolla, però que gràcies als esforços tant del Prado com nostres es va poder tirar endavant. I això ha generat llocs de treball, una professionalització a petita escala, però una professionalització de l'entitat.
Ho pregunto així per si això és negoci, David?
Sí, en el sentit de que ens permet quadrar els números, tenir gent en plantilla, pagar religiosament a totes les proveïdors que tenim i ens permet obrir una bombeta nova el passat mes de setembre a Sant Pere de Ribes, al Cinema Ribes, i ara, donat com a conseqüència de les obres del Prado, ens obria una sala nova al Cinema El Casal del carrer Pau Casals.
O sigui, això no és un negoci de grans xifres, però és un negoci que permet anar fent cosetes.
Correcte, ho has descrit perfectament.
Sí, permet anar invertint en aquesta il·lusió inicial.
D'anar reinvertint el que es va generant en petits projectes que ens permeten continuar creixent i sobretot continuar amb la nostra idea inicial, que era la d'apropar el cinema a la gent.
Què és el que està costant més o el que ha estat més difícil en aquesta aventura? Ara que en 4 anys es pot mirar tot amb una mínima perspectiva, què és el que no us esperàveu que fos tan complex i al final ho ha estat, o si veritablement tot plegat ha estat més o menys portable?
La digitalització del Prado va ser algo complexa, perquè primer que era algo que teníem que fer sí o sí si volíem continuar amb un projecte de caps de setmana i actual. El sector t'arrastrava amb aquesta digitalització, no podíem continuar amb la màquina de 35 mil·límetres o amb Blu-rays.
Per tant, era una condició sine qua non.
Exacte.
Perquè el cineclub continués viu.
Exacte. Si no haguéssim desaparegut.
Així de simple, eh?
Exacte. Segurament no haguéssim continuat com a entitat.
Això no es pensava de bon principi que podia passar d'una manera tan contundent, la digitalització, la necessitat, l'obligació de digitalitzar, quan veu constituir l'associació?
Quan nosaltres vam constituir l'entitat, evidentment això ja se sabia, perquè no va ser una cosa d'un dia per l'altre, però nosaltres primer que utilitzàvem en aquell moment la màquina de 35 mil·límetres del Prado. En segon lloc, que l'empresa exhibidora que hi havia en aquell moment, que va entrar en aquell moment, doncs va entrar amb la condició de digitalitzar la sala, i nosaltres durant uns mesos vam estar sota el paraigües d'aquesta empresa exhibidora amb els seus equips. Quan aquesta empresa va marxar, i de manera sobtada, a més, recordo perfectament, clar, ens vam trobar al precipici, perquè aquesta empresa se'n va anar i se'n va emportar la màquina, perquè era una màquina de la seva propietat. I clar, aquest precipici significava posar-nos davant d'una situació que no teníem prevista inicialment, però que les ganes i la il·lusió de fer, de tirar endavant el projecte, doncs, i amb la, repeteixo, amb la molt bona predisposició per part del Prado, ens va tirar endavant amb, de tirar endavant el projecte.
Éreu responsables d'una associació? Ara sou empresaris?
Això sona una mica...
o és excessiu, el terme?
Sí, jo no, com a president, que això és algo molt simbòlic, no m'hi sento. Per mi continua sent un hobby. Jo tinc la meva feina, això per mi és, no té cap tipus d'ingrés a nivell personal. I no, bueno, jurídicament sí que podem dir que som un petit, una petita empresa.
És a dir, no sou empresaris, però gestioneu una empresa.
Correcte. Per això abans he dit que, la programació de caps de setmana ens va portar a la professionalització de la gestió de l'entitat.
Això al final ha estat bo.
Bueno, això t'obliga a quan tens que prendre decisions, com ha estat el de Sant Pere de Ribes o ara el Casal,
sí,
doncs les prenguis amb sang freda, amb mirant molt bé els números.
Amb pragmatisme,
vaja. Amb pragmatisme, que no et deixis portar per la il·lusió i per la valentia de que això ho hem de fer perquè sí i ja ens en sortirem. Afortunadament portem un recorregut darrere nostre, petit, evidentment, que ens permet també analitzar molt bé els números i veure les possibilitats de tirar endavant un projecte com el del Casal.
Què està passant a Ribes?
A Ribes està passant algo que no ens esperàvem, que és que la resposta de la gent ha sigut molt bona. La gent s'ho...
Què us esperàveu?
Ens esperàvem tenir una bona resposta, sobretot inicialment. Això hem de pensar que va inaugurar-se el 15 de setembre i ens esperàvem tenir una bona resposta inicialment, per la novetat. M'explico? Però després de la novetat...
Allò doncs, que passa sempre, no?
Allò que passa sempre.
Que es desinfla,
es desinfla el globo i dius, bueno, això ja després... ja veurem què passa, no? Però de moment, i creuem els dits, la resposta de la gent és molt bona, per lo que a més la gent ens transmet personalment o bé a través de les xarxes socials. La gent s'ho sent molt seu. El fet de que nosaltres teníem molt clar que ja teníem que ser uns gestors, continuar amb la filosofia que havíem fet a Sitges, però que de cara a la gent s'ho tenia que fer sentir propi. O sigui, allà el nom de Sitges no apareix enlloc.
D'acord.
Per això, des
del principi... És a dir, que no fos allò, un desembarcament.
Correcte. Que la gent s'ho sentís propi. Per això, si anem a Ribes, el logo va estar dissenyat per una persona de l'entitat d'allà, amb la qual ens vam arribar a un acord, i jo penso que això ha estat una decisió molt correcta perquè la gent s'ho sentís propi. Que la gent digui, vaig al cinema del meu poble. I hem aconseguit que en una població on feia 10 anys on no hi havia sala de cinema i la gent s'havia acostumat a anar fora, a la comarca o bé a Barcelona directament, doncs s'hagin acostumat a la comoditat de poder anar a una sala caminant, que potser la pel·lícula d'estrena no es fa aquell cap de setmana, però es fa el cap de setmana següent o el cap de dues setmanes, i la gent això ho ha entès, ho ha acceptat i li ha agradat molt. I a més hem també portat la part de les òperes i ballets en directe.
Això et volia preguntar.
Això és una cosa
que és una altra derivada.
És una altra derivada de les que hem anat fent en aquest camí. I l'última actuació que vam fer allà, l'última projecció que va ser Cascanueces, vam omplir la sala. No vam poder vendre més localitats de les que tenia la sala. El qual va ser una molt bona...
Això dels escenaris ha estat una altra sorpresa, no?
Sí, suposo que és una de les característiques de l'entitat, no? És aquella coquet que tens a dintre que sempre estàs pensant constantment què pots fer per millorar, per buscar coses diferents, coses noves, per diferenciar-te de l'oferta estàndard i la veritat és que sí, va ser una decisió, una aposta per part nostra perquè també requeria d'una inversió a nivell tècnic, però la resposta de la gent ha sigut molt bona, les produccions són extraordinàriament de molt bona qualitat, per lo que a més la gent ens comenta, i això, la idea és continuar-ho aquests mesos. Ara, quan vam fer la projecció aquí a Sitges de Cascanueces, el 8 de desembre, que ja estava a la sala al
sí,
Prado tancat,
i que ho veu fer a l'Institut,
vam omplir. La sala es va vendre a totes les localitats, la gent va quedar molt contenta, la gent, era una sala que molta gent no coneixia,
I és una sala... I no és precisament una sala cèntrica.
Correcte. Però bueno, vam facilitar la logística, vam posar un autobús, vam dir, ens vam posar a l'altra taula i vam dir, si nosaltres som un espectador, què necessito per anar allà? Llavors, que la gent ho sàpiga que ho farem allà, el primer, perquè a més va ser en les dates amb molta... que no estava clar exactament quin dia tancava el Prado, teníem, fins a l'últim moment no teníem clar si ho podríem fer el Prado o allà, i en segon lloc facilitar-li a la gent el transport fins allà, i per això vam organitzar autobusos per a la gent que ho pogués necessitar.
El mapa comarcal ha canviat, no?
Sí, és curiós, Sitges, en 4 anys...
Sitges té 2 cinemes, Ribes té un cinema i Vilanova la feina seva.
És curiós. Sí, sembla mentira perquè ja, les poblacions doncs, a nivell de la gent que hi viu és molt gran i la gent de Vilanova ens ho diu, bueno, això no pot ser, i ens ve, nosaltres tenim detectat que ens ve gent, sobretot a Ribes, de que ens ve gent de la comarca.
De la comarca.
I sí, és
No us ha trucat ningú per fer alguna cosa a Vilanova.
No, però no. Feina tenim nosaltres amb el que estem fent i amb el casal.
Però és un cas singular aquest,
I a més Vilanova és una altra divisió perquè és molta més població, etc, etc. Sí, és curiós. És
paradoxal, com a mínim.
Bueno, és pensar local i actuar global, no? Uh-huh. Aquella idea de dir, quan està funcionant un projecte, com és en el cas del Prado, dius, bueno, què més puc fer, cap on te puc anar, com puc créixer? Està clar que el Prado no puc créixer més perquè és una sala i està funcionant correctament, doncs és quan se'ns va encendre la idea d'anar a Ribes i vam tenir la sort d'anar a parar en una sala amb molt bones condicions, molt enfocada al teatre, però vam poder trobar un punt d'equilibri amb l'entitat que gestiona la sala i hem trobat una balança entre la seva oferta anterior i l'oferta del cinema que es complementa perfectament i a partir d'aquí endavant.
Ens equivocàvem fa un moment perquè dèiem que Sitges té 2 cinemes i potser en tindrà 3, o vaja, o 2.5, perquè hem tingut la sensació quan hem vist aquesta sala del Casal d'Avis, com us ho direm? Els que tenen uns quants anys, els que havien anat al Patronat, aquella sala del Patronat, o els que havien anat a la sala d'actes dels Escolapis, perquè té un aire, aquest petit cinema, amb tots els condicionants tècnics complerts, i en format més reduït. Aquesta és una idea que ho rondava més o menys pel cap i que al final les obres del Prado han acabat consolidant.
Sí, a veure, quan nosaltres, si tirem una mica enrere, a la primera Setmana Santa que vam passar al Prado, en el 2013, ens hem trobat que havíem programat una pel·lícula per Dijous Sant, sense ser conscients que era Dijous Sant i que per tant hi havia
una setmana comercial,
que era Vemus Papa, que havia coincidit amb la mort del Papa en aquests moments. Era un moment de molt que en els mitjans de comunicació es parlava molt d'aquest fet, no? I vam dir, programem aquesta pel·lícula del Nani Moretti que parla perfectament de lo que està passant. Quan ens van dir, escolteu, aquí no podeu exhibir perquè hi ha programació comercial, vam dir, ostres, quina llàstima, perquè la pel·lícula és escaient i és ara que s'ha de programar. D'aquí 2 setmanes, 3 setmanes, no tindrà el mateix impacte que tindrà en aquell moment. I ahir se'ns va encendre la llumeta del casal. Vam posar-nos en contacte amb ells, ens van dir, l'Ajuntament en aquell moment ens va dir que sí, i vam fer la projecció allà, van venir, recordo més que van venir 120 persones, perquè ens vam quedar sorpresos de la resposta de la gent, però ja no vam fer cap tipus d'adequació de la sala i senzillament el que vam fer va ser saltar, solucionar el problema que teníem en aquell moment i continuar, però ens va quedar un regust agradable, bo, correcte. No és allò que dius, mira, he provat això i no ha sortit bé, no ha sortit com esperàvem, no? Però es va quedar allà. Perquè evidentment després van anar passant coses que et fan que focalitzis la teva atenció i els teus esforços amb altres objectius. Quan el Prado ens diu això es tanca el mes de desembre, perquè sabíem que es tancava però no teníem clar exactament quan, perquè el Prado tampoc ho sabia, i a més ens diuen això pot ser de 3 a 6 mesos, clar, internament vam estar parlant i vam dir, bueno, hem de buscar una altra solució. perquè una cosa és que la sala estigui tancada un mes, però una altra cosa és que la sala estigui tancada 6 mesos. La gent s'oblida de tu molt ràpidament i és molt de temps per nosaltres. Malgrat tenim lo de Ribes, amb la qual diguem que teníem una part solucionada, no? Però vam dir no, hem de buscar la manera de fer això que continuï bullint l'olla, de que no es continuï parlant de cinema a Sitges. L'IAP era una sala inaccessible per fer programació d'una manera continuada i que a més sortia una mica del nostre tarannà des de que estigui en un lloc accessible fàcilment, com molt bé tu deies. Sí que ens serveix per fer projeccions puntuals.
D'acord.
Que en un entorn, a més, com és una universitat a nivell cultural, doncs encaixen perfectament amb la seva filosofia. Més que dur allà un cinema comercial d'una projecció d'una òpera o un ballet en directe, s'escau molt bé amb la filosofia de l'espai. I vam dir, bueno, tenim el casal.
Perquè és que massa opcions no hi havia.
No, realment nosaltres, i si n'hi ha, nosaltres la desconeixem.
I torna a aparèixer el
casal. I vam dir, escolta'm, va, posem-nos en contacte amb l'Ajuntament, vam parlar amb la regidoria de Benestar i Família, amb la Mireia. Ràpidament l'Ajuntament va dir sí, digueu-nos què necessiteu, què s'ha de fer. Bueno, vam presentar un projecte de dies d'utilització de la sala, etc. I vam dir, bueno, tirem-s'hi. Però és un pas dels 4 anys que ara complirem aquest mes, dels 4 anys és el repte per nosaltres més difícil que hem tingut. I explicaré per què. A les altres reptes que hem anat a explicar, la digitalització, la programació setmanal, Sant Pere de Ribes, etc., ho fèiem sempre en un lloc on ja es feia activitat cinematogràfica o una activitat cultural. Ja hi havia un costum, un hàbit, de que la gent ho coneixia i anava, etc. Aquí no. El casal és totalment nou. No s'ha fet mai cinema d'una manera estable. És un espai cultural que, a més, està en el poble de Sitges, però no està en el centre, en el Rovell de l'Ou, que obligues a la gent a creuar la via, d'acord? Que divideix el poble sec, la part de dalt, la part de baix, que faràs que la gent tingui que desplaçar-se allà, no li ve de pas, la gent que no viu en el poble sec, ens entenguem. Per tant, per nosaltres és un repte majúscul en aquest sentit, perquè no és dir, bueno, vaig a una sala on hi ha un costum d'anar-hi, sinó és un agafar una sala, és agafar un espai que té
sala d'actes, vaja.
Que és una sala d'actes, etc. I l'hem de digitalitzar perquè l'equip del Prado no ens serveix per motius tècnics, hem de posar una pantalla adequada amb aquesta projecció, hem de posar un equip de so, hem de fer una sèrie d'inversions a nivell econòmic en el qual tenim un risc important.
Perquè com és aquesta sala?
És una sala molt acollidora. A vegades quan vas en sales determinades són sales més fredes, són sales com més que no t'hi sents tan a gust, i nosaltres allà des del primer dia, tant com vam fer la projecció de Vemus Papa, que ho vam dir, com després hem anat anant per visitar-la i veure quines adaptacions s'havien de fer, hem tingut l'adaptació, que és un lloc acollidor, que a més fa una mitja lluna, que la gent s'hi pot sentir molt a gust. I que a més té una capacitat de 150 butaques, que són més de les que nosaltres ens pensàvem. Vam quedar sorpresos quan vam fer un recompte ben fet per veure amb visibilitat, estic parlant.
Sí.
Que per nosaltres pensem que és un número molt correcte. Molt correcte tenint en compte l'històric que tenim d'espectadors i el que nosaltres busquem. M'explico?
Allò que han dit molt sovint els organitzadors d'actes a Sitges, si hi haguessin més sales de 150, 200, d'aquesta mida que ni poc ni massa.
Exacte.
Que si no arribes a la meitat ja veus la sala plena i no veus aquelles platees tan buides, i en canvi tothom se sent millor en una sala d'aquest tipus, perquè aviat està plena i en família i tothom té aquella possibilitat de comentar les coses amb això. O sigui que la sala Nou Fons sembla feta a la mida.
Sí. Sí. Si tinguéssim que descriure quin tipus de sala comencéssim de zero, compliria molts requisits que nosaltres ens agradaria tenir.
Tota la inversió ha anat a càrrec vostre?
Sí, és una inversió que portem a càrrec nosaltres i que tenim un risc econòmic important.
És una inversió important.
Sí, jo porto tota la part de números i pagaments i, bueno...
Com de quan?
Estem parlant de més de 10.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Més un lloguer d'una part de l'equip.
D'acord.
I dius, bueno, i això per 6 mesos val la pena? No ho sabem. De
perquè
moment,
aquest
era, o era fer això o era no fer res. Clar, no hi havia un terme mig.
Aquest compromís de l'Ajuntament és un compromís que pot ser estable en el temps, de moment és només per aquests 6 mesos de poder utilitzar aquesta sala en els períodes en què vosaltres assenyaleu.
L'acord amb l'Ajuntament és per aquests 6 mesos.
Per aquests 6 mesos.
És el que hem parlat des d'un principi i és amb, el que, amb els pactes que s'han arribat i tot el que s'ha parlat és per aquests 6 mesos. El que pugui passar després,
sí,
quan tornem al Prado, ja veurem. Aquí queda una porta que ni la tenco ni la obro. Senzillament queda amb la possibilitat de que s'obri o de que es torni a tancar i continuem com estàvem.
Suposo que d'entrada dependrà de l'assistència i de com vagin les coses en aquesta sala, no?
Exacte. Doncs és això. Fonamentalment és veure quina resposta hi ha de la gent, veure que nosaltres siguem capaços de gestionar-ho, i quan arribi el moment de tornar al Prado, doncs serà el moment de fer balanç i de prendre decisions i si ens interessa continuar i podem arribar a un tipus d'acord amb l'Ajuntament, doncs que la sala del casal doncs, sigui una tercera sala a Sitges, en aquest sentit.
Fem un pressupòsit, no sabem si molt agosarat o no. Passen aquests 6 mesos, la sala del casal és una sala més petita, amb una pantalla més petita, la sala del Prado és la que tothom ja coneix. El casal es pot convertir en un complement a la programació.
Sí,
del Prado.
Hem de pensar
per les dimensions, per altres coses.
Hem de pensar que hi ha moltes pel·lícules que ens agradaria projectar que no ho fem perquè no tenim espai, no tenim pantalla. Amb una sola pantalla estàs molt limitat. I com que a més en el Prado estem programant pel·lícules d'exhibició d'estrena, doncs et demanen un mínim de dies de pantalla, etc, etc, amb la qual et condiciona molt.
D'acord.
Tenir una pantalla, una sala alternativa, et pot permetre dur pel·lícules de diferents tipologia, una programació diferent, que té el seu públic i el seu interès i que pot complementar una cosa amb l'altra. Per això
està per veure.
Està per veure. De moment hem de caminar uns quants mesos, tenim molta feina en aquests mesos i esperem que d'augment l'experiència. Jo espero que sí, que serà positiva i interessant, perquè d'aquestes coses sempre aprens. D'aquestes experiències sempre treus detalls, aprens coses que t'ajuden molt.
Hi ha més gent que va al cine de la que us pensàveu?
Sí. A vegades et sorprèn pel·lícules que et penses que funcionaran molt bé i no tenen la resposta que esperaves, i a vegades portes pel·lícules que dius, bueno, doncs perquè és una pel·lícula interessant, que és una pel·lícula que ens agrada, que pensem que pot ser interessant de veure, però i té una resposta molt més gran de la que nosaltres ens pensem.
Vaja, que això passa com un cinema de tota la vida. Hi ha melons per obrir encara, hi ha sorpreses.
Sí. L'exemple ha estat allò de la part d'escenaris, no? Que era un meló que no existia,
que no sabia,
nosaltres
sí.
no coneixíem i el vam obrir i ha tingut una resposta molt... Ha sortit un meló que s'ha obert i ha sortit bo.
Dijous que ve, dia 12, 8:45. Tot plegat s'estrena amb una història humana. És la història de jo, Daniel Blake.
Buenos días, señor Blake. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas para saber si tiene derecho a la prestación. ¿Es capaz de andar más de 50 metros?
Sí.
¿Puede levantar los dos brazos para introducir algo en el bolsillo de arriba?
Sí. ¿Le puedo hacer yo una pregunta? ¿Tiene estudios médicos? Sufrí un infarto. La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar.
Tendrá que seguir buscando trabajo. ¿O dejarán de darle el subsidio?
Tiene que ser un error.
Si le han considerado apto, la única opción que le queda es la prestación por desempleo.
Apelaré.
Tiene que hacerlo online, señor.
Soy carpintero. No he estado ni cerca de un ordenador.
Tiene que mover el ratón por la pantalla.
¿No es así?
No, así no.
Estoy dando vueltas en círculo.
Tengo que explicarte
nuestra situación y te da igual.
Seguridad.
Solo tengo 12 libras.
¿Sabe qué? Ha montado una escenita.
¡Dios santo!
¿Qué puedo hacer?
¿Quién es el primero de la cola?
Soy yo.
¿Te importa que atiendan antes a esta joven?
No, en absoluto.
Señor, usted no debería inmiscuirse en esto.
Márchese.
És una història humana, com poden suposar, perquè tot el que toca Ken Loach té un vessant humà. La pel·lícula que va guanyar, no sense certa controvèrsia, la Palma d'Or del Festival de Cannes del 2016, jo, Daniel Blake, serà la que inaugurarà el cinema al Casal.
Sí. Teníem ganes d'estrenar les projeccions en el Casal amb una pel·lícula potent. No una pel·lícula per complir amb el guió, sinó amb algú que la gent digués, ostres, que surti del cinema donant-li voltes al cap.
Vaja, seguint l'esperit del cineclub
sí,
de sempre, no?
Sí, correcte. Però, clar, vam aconseguir trobar aquesta pel·lícula, més amb un director molt interessant, una pel·lícula premiada amb l'últim Festival de Cannes, com molt bé has dit, amb una certa controvèrsia, més que per la pel·lícula en si, per les altres que hi havia al concurs.
Ah, exacte.
Però que penso que és una pel·lícula que és molt interessant de poder projectar i que a més deixa tot el que són l'administració benestar social no massa bé, però això hem de dir que no té res a veure amb la regidoria benestar social ni molt menys.
Però segurament trobarem
una simple casualitat,
Més d'un punt de contacte amb aquella història de l'home contra el sistema.
Exacte. I una mica també la idea de dir que ens va moure a nosaltres al moment de prendre la decisió d'anar al Casal i no ens quedem plegats a braços, no, tirem endavant el projecte i busquem solucions. No?
Aquesta serà la primera pel·lícula d'una programació que ja es comença a posar en marxa i que el dia 19 tindrà un altre protagonista. L'any 2013, el Victorian Albert Museum de Londres, que passa per ser un dels referents en el món del disseny, va fer una exposició commemorativa dedicada a David Bowie. D'això en va sortir un documental titulat, bàsicament, David Bowie Is, i aquest David Bowie Is és el que arribarà en una segona sessió el 19 de gener, no, David?
Sí, i dona... Això es fa coincidir perquè el 10 de gener es compleix el primer aniversari de la mort del David Bowie. És que es fa coincidir en aquesta malaurada celebració i vam pensar que era molt interessant poder dur a terme aquesta projecció coincidint amb aquesta data tan significativa. Mm-hmm.
Tot això costa molt de trobar?
Sí, això sí? És posar-hi hores... és posar-hi
ho dic per si hi ha un catàleg molt immens sí. Suposo de possibilitats per poder exhibir, però no sempre deu ser fàcil per les condicions i per tota, no sé si dir les tipologies contractuals de les contractacions.
Bueno, es tracta de trobar un equilibri. Hem de pensar que de mitjana s'estrenen unes 5 pel·lícules cada cap de setmana a Espanya, per tant això ens dona
una idea
5 o més pel·lícules de mitjana que s'estrenen a Espanya. Per tant, aquí ens dona una idea ja d'entrada del ventall de possibilitats que existeixen. Uh-huh. I llavors aquí es tracta d'anar rascant i veient què és de tot això que s'estrena, què és el que pot encaixar més amb una programació de dijous de cineclub o què és el que pot encaixar més amb una programació de cap de setmana, amb un públic més ampli.
David Bowie, per tant, protagonista el dijous dia 19, també a 8:45 del vespre. Caps de setmana, perquè hem començat pel cineclub estrictament, i el primer cap de setmana que hem de suposar que serà el del 14 i 15...
Correcte, bueno, 13, 14, 15.
13, 14, 15 ja, és a dir, immediatament a continuació de la projecció de Jo, Daniel Blake. De moment... Pels més petits de la... Bé, petits grans és igual, perquè ara aquest tipus de cinema, com sempre, arrossega a pares i mares darrere les criatures. És ORM, El Reino de las Nieves.
Querida Gerda, soy Orm. ¿Cómo está la cosa por ahí? Solo quería saber cómo te va la vida. A mí me va todo de lujo.
¿Dónde te crees que estás, minero? ¿En un cajón de arena? ¡Dame esa pala! ¡Toma!
Conseguí descongelar a todos los trolls, incluso a nuestro valiente Bane. Mi jefe sigue ascendiéndome.
¡Serás idiota! ¡Vete, Orm!
¡Calla!
¡Fuera!
Hi ha una oferta sensacional per menuts. Orm, El Reino de les Nieves, ja per no acabar-se les, de produccions de dinar destinades als més petits de la casa.
Sí, 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 i sobretot amb aquestes dates nadalenques i de principis d'any. Hem de dir que aquesta pel·lícula és una pel·lícula que s'estrena el cap de setmana que la projectarem a Sitges.
D'acord.
No és una pel·lícula de segona o tercera setmana, sinó que és d'estrena, i que a més la projectarem en català, perquè és un tipus de projeccions que també volem explorar, el fet de projectar pel·lícules infantils en català que tenen un públic cautiu, que volem veure que, quina resposta podem tenir, i que per tant serà també una pel·lícula molt interessant de veure.
La vostra experiència fins ara, què us diu sobre les projeccions en català? Les que hagueu pogut fer?
La resposta ha sigut minoritària, però penso que també, en canvi, per exemple, a Sant Pere de Ribes hem tingut molt bona resposta, casualment. Uh-huh. Això també ens permet veure, no?
Ens permet fer un retrat.
Un retrat de la sociologia, exacte. Però també penso que aquí Sitges és algú que hem de donar-li més continuïtat, en aquest sentit.
Perquè ens havia comentat sempre també que el públic anglès és molt fidel a les projeccions.
Sí. Sí, amb les pel·lícules. Però aquesta producció, per exemple, és una producció russa. Per exemple, aquí tampoc no hi havia...
No, esclar, no? La possibilitat...
Però, per exemple, hem fet projeccions de pel·lícules infantils amb Bose, amb el seu original, i han tingut molt bona resposta. Per tant, aquí...
I és difícil, saber...
Sí, és anar amb un bisturí...
És més heterogeni, sí. el públic en el cas de Sitges...
Sí.
I arribes, les versions en català estan, diguem-ne, més acceptades o...
Correcte.
O tiren una miqueta més.
Tenen una resposta molt més gran que en el cas de Sitges, uh-huh, pel que hem vist fins ara.
I Mel Gibson ha fet nova pel·lícula. Hi ha segurament una frase que defineix aquesta pel·lícula, és una frase del protagonista, la frase que diu: "No soportaria vivir con la carga de no ser fiel a mis principios". La pel·lícula és Hasta el último hombre.
¿Por qué coño tardan tanto, capitán?
Estamos esperando.
¿Esperando a qué?
Al soldado Das.
¿Quién coño es el soldado Das?
Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí.
¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias?
Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Será mi forma de servir.
Este es un regalo personal de nuestro gobierno, diseñado para matar al enemigo.
Lo siento, sargento. No tocaré un arma.
¿Tú no matas?
No, señor.
Pues en la guerra suele haber muertos.
El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Me enamoré de ti porque no hay nadie como tú. Dicen que podrías ir a prisión.
No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
Soldado Das tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja.
Voy a llevarte a casa. ¿Tienes que ver algo?
¿Quién ha sido?
Das, el cobarde.
Mañana volvemos ahí arriba. Y no querrán hacerlo sin ti.
Estem al Japó, l'any 1945. No cal definir més aquest escenari, però sí la personalitat d'aquest militar que no vol armes, enmig d'un dels períodes més intensos de la Segona Guerra Mundial. Quina història!
Sí, és una història contra la guerra. Malgrat el pòster i el tràiler, és una guerra antibel·licista, no? A més, aquesta és una pel·lícula que està nominada a 3 Globus d'Or, que es donaran aquest cap de setmana als premiats, a la millor pel·lícula, a millor director i a millor actor principal. Amb la qual cosa, que té molts números per endur-se algun dels premis. No? Uh-huh. Ja sabem per l'experiència que quan normalment alguna pel·lícula està nominada i obté premis a Globus d'Or, el següent...
Els Oscars passa alguna cosa.
Exacte, és una mica, està molt enllaçat. És una pel·lícula que no es d'estrena, que es va estrenar el primer cap de setmana de desembre, que no la vam poder fer en el Prado en el seu moment perquè ja ens vam trobar amb les obres i ens vam quedar amb les ganes de poder-la projectar. La vam projectar a Ribes, amb molt bona resposta, i ens va semblar molt interessant, i vam pensar que era una pel·lícula interessant de poder-la projectar aquí per començar.
En què es barreja, allò que en diríem el cinema comercial, amb el sentit del cinema, del cineclub,
sí.
de fer pensar, no?
Sí.
De sortir del cinema pensant...
Exacte. Buscar un tipus de pel·lícules amb un ventall de públic més obert, però al mateix temps que ens faci una mica sortir del cap, que la gent se'n recordi la pel·lícula.
Uh-huh. Està l'Último Hombre també 13, 14 i 15 de gener?
Sí, la idea que farem els caps de setmana és començar la programació el divendres, dissabte, diumenge.
D'acord.
I el dilluns és el dia de l'espectador, com fèiem en el Prado.
D'acord.
És exactament el mateix format.
Uh-huh.
I aleshores entre setmana, el dijous, doncs, sessió de cineclub o alguna cosa que se'ns acudeix.
D'acord. És a dir, el dijous una projecció i aleshores s'obrirà la porta de la programació del cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, dia de l'espectador.
Correcte.
Aquesta és més o menys la graella amb la qual funcionarà el Cine Casal. Projeccions a les del cineclub a 8:45 del vespre, com sempre, i les de la resta del cap de setmana, més o menys com en els horaris que hi havia al Prado.
Exacte.
D'acord. En això de les projeccions... El públic què vol? Primera hora de la tarda, darrera hora de la tarda? Està canviant això també?
Això depèn molt del moment de l'any. És a dir, canvia molt l'assistència de la gent quan és l'estiu, que la gent surt més tard de casa,
sí.
I que per tant tens que programar les coses més tard, o quan és més a l'hivern, que fa més fred i que per tant has de programar més abans.
Les projeccions de diumenge al matí funcionen?
D'aquella manera.
D'aquella manera.
Hi ha hagut projeccions que sí i hi ha hagut altres que no. És algo que també estem mirant com ho podríem fer perquè hi hagués una resposta millor. Però és que, i això es pot fer únicament durant el temps que fa fred, quan comença a fer bon temps i la gent té ganes de sortir de la platja,
dins un cine, no d'allò, eh?
No s'escau.
A les portes, per tant, del quart aniversari del Cine Club, aquest mes de gener del 2017, dijous dia 12, 8:45, sobre el nou cinema El Casal. El futur està per escriure, però el present ja és aquí. David Cuesta, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sort com no aquest any també i amb la inauguració.